Igual i el Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques empordaneses. Per saber-ne més, volem parlar amb el director general de l'associació, Marc Torrent. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, com va anar la jornada?
Doncs la veritat és que molt bé. Anem fent aquestes trobades arreu del territori per anar compartint amb els agents el moment de cada zona i la veritat és que jo crec que va ser una trobada molt enriquidora.
Com està? Quin és l'estat de salut del sector immobiliari empordanès?
Doncs miri, vostè ho anunciava, les dades d'aquest darrer exercici són prou positives. De fet, podem veure els habitatges iniciats a la comarca de l'Alt Empordà, que van ser de 315 unitats, que representa un 8% més respecte a l'any anterior, i també del Baix Empordà, que els habitatges iniciats són 1.062, que vol dir un 28% més en l'interanual. Per tant, unes dades prou positives.
Veiem, és a dir, aquesta tendència és, ja s'està, no s'ha anat veient els anys anteriors, o és una cosa puntual del 2025?
La veritat és que d'ençà de la represa de l'activitat, després de la crisi que ens va portar molts anys a pràcticament no promoure, doncs des del 2015 en endavant hem vist que a poc s'han anat despertant nous projectes arreu de Catalunya. I això doncs, entenem que és una bona notícia perquè al final doncs, estem satisfent una necessitat d'habitatge per a les famílies.
Per tant, aquest és l'únic factor que ha afavorit doncs, la construcció o hi ha altres elements que també ho hagi contribuït a que hi hagi més edificis?
Miri, d'ençà del 2015 vam anar observant que així com es anava produint una absorció dels estocs del passat, juntament amb l'acompanyament d'una demanda acreditada que requeria d'una vivenda, doncs a poc es anaven emprenent vivendes, no? Aquest fenomen va començar principalment a Barcelona i la primera corona metropolitana i a poc s'ha anat extenent arreu de Catalunya. I en aquest moment, doncs, especialment tota la zona costera del litoral, tant passa la Costa Daurada com, evidentment, també la Costa Brava, doncs aquest fenomen veiem que es va replicant en aquells entorns que alhora també tenen una geografia més privilegiada com és el territori del que estem parlant avui.
Hi ha grans diferències entre el Baix i l'Alt Empordà?
Sí, sempre, històricament, el Baix Empordà ha sigut potser més dinàmic, i en aquest sentit doncs, les xifres d'aquest darrer exercici així ho testimonien, però en qualsevol cas els dos estan mostrant doncs, signes de dinamisme positius.
També, no sé si també hi ha diferència entre poder construir a la costa o a municipis d'interior.
És veritat que el gruix de la producció es concentra bàsicament en els municipis més costers del litoral, però també veiem com aquells que formen part també de l'àmbit més d'interior, diguéssim, doncs també van d'alguna manera promovent vivenda perquè evidentment les necessitats d'habitatge doncs, són arreu del territori.
Cada cop també hi ha més restriccions en aquest sentit?
Sí, nosaltres el que demanem és que existeixi també una agilització en la mesura del possible de tota la tramitació administrativa. Pensem que durant l'edificació de l'obra estem parlant d'uns 3 anys, des que un habitatge s'inicia o quan un habitatge finalitza, i d'aquests 3 anys, pràcticament la meitat, és tràmit burocràtic, no? Com és la llicència d'edificació, la cèdula, la llicència doncs, de primera ocupació. És a dir, realment, d'aquests 3 anys, la meitat aproximadament doncs, estem en aquests tràmits i l'altra meitat són pròpiament de construcció. No? Per tant, a la mesura en què poguéssim agilitzar doncs, tota la tramitació administrativa, sens dubte doncs, podríem aconseguir que aquestes vivendes estiguessin abans a disposició de la ciutadania.
Quins són els municipis que tenen un major índex d'habitatges iniciats?
Doncs miri, concretament, podem destacar en primer lloc en l'Alt Empordà. Destacaríem Llançà amb 49 habitatges l'any 2024, per exemple, o Roses amb 61 unitats en l'any 2025, i ja més concretament en el Baix Empordà, doncs ens destaca tant el que és Calonge i Sant Antoni, 227 a l'any 25, Castell Platja d'Aro, amb 244 unitats també l'any 25, i en l'any 24 doncs, ens destaca també, per exemple, Palamós, amb 209 unitats. No? Per tant, aquests serien aquells que, d'alguna manera, veiem un gruix més significatiu de producció en aquests darrers exercicis.
Per exemple, no sé si tens a mà les dades de Palafrugell, no sé quin és l'estat en aquest municipi.
Sí, a veure, podem veure-les. Miri, a Palafrugell, concretament, l'any 25 van ser 104 unitats i en l'any doncs, 24 van ser 99. Per tant, tot i que estarien una mica per sota dels municipis que hem anunciat, doncs, no deixen de ser també rellevants.
Construir més habitatge significa que també hi pugui haver més habitatge accessible?
I nosaltres creiem que el problema, bàsicament, doncs, de la necessitat de la vivenda en aquest moment passa per generar més oferta. I més oferta de totes les tipologies. Això vol dir que hem de fer més vivenda lliure, però també hem de fer més vivenda de protecció oficial, d'HPO. I la veritat és que les xifres de l'HPO en aquestes comarques doncs, podrien d'alguna manera doncs, incrementar-se en el futur. De fet, fixi's, les qualificacions provisionals, per exemple, d'HPO, a l'Alt Empordà l'any 25 van ser 5 unitats i al Baix Empordà 6 unitats. No? Per tant, realment tenim marge de recorregut en aquest sentit i és important que també generem vivenda assequible en venda i en lloguer. No? I per tant, l'HPO té molt a dir en aquest sentit. El pla 50.000 en aquest moment està sobre la taula i doncs, d'alguna manera dibuixa el camí d'una col·laboració público-privada per a poder generar aquesta vivenda. I és bàsicament la mobilització de sòl públic que prové de sessions d'aprofitament urbanístiques al passat i posar-lo a disposició del sector privat perquè les empreses puguin edificar en aquests drets de superfície dels sòls i posteriorment doncs, llogar aquests habitatges fins a 75 anys i després aquest actiu reverteix novament en favor de l'administració. Jo crec que és una fórmula d'èxit que s'ha tastat també al llarg dels fons Next Generation que van produir-se en aquests darrers anys i que ara estem extenent arreu de Catalunya amb el Pla 50.000 i que esperem que en aquest exercici del 2026 doncs, pugui ser una realitat arreu de Catalunya.
Pel que fa als hàbits de compra, es compra més habitatges nous o hi ha habitatges que han estat utilitzats?
La veritat és que l'habitatge usat segueix sent el més important en quant a participació en el mercat, però és bàsicament perquè la vivenda nova doncs, acaba sent la que és, no? Són les xifres que hem vist, i per tant realment on sí que es pot manifestar d'una forma més àmplia la demanda és en el mercat d'habitatge usat. I de fet, també aquest habitatge usat el que ens marca és el camí d'allà on hauríem d'estar produint vivenda perquè al final doncs, existeix una necessitat d'habitatge.
Sabeu si aquest habitatge no, que s'està construint majoritàriament acaba sent segones residències?
La veritat és que quan nosaltres estem promovent una edificació no sabem el destí. El que sí que podem veure és pels comportaments de la població no, amb aquests darrers anys és que hi ha hagut un fenomen que realment ja desdibuixa la línia entre la primera i la segona residència, com és l'auge del teletreball. D'ençà d'aquestes noves pràctiques a nivell laboral, doncs el que sí que veiem és que realment l'habitatge principal i el secundari acaben sent pràcticament compartits a temps iguals, no? I per tant, aquell habitatge de caps de setmana cada vegada és menys freqüent, i en canvi sí, la vivenda doncs, que té un pes a nivell d'uns d'ús temporal cada vegada més ampli. No? Per tant, es forma part de les noves dinàmiques de necessitats de la població i efectivament doncs, està convisquent aquesta vivenda secundària amb la vivenda principal. Però cada vegada, com dic, es desdibuixa més la línia entre una i l'altra.
Encara es pot construir més a l'Empordà?
Miri, al final el promotor acaba doncs, edificant on hi ha la possibilitat urbanística per fer-ho, i al final és l'administració qui ha de marcar, doncs, les seves polítiques a nivell d'urbanisme en cada territori, no? Per tant, en aquest cas el promotor el que fa és executar, doncs, els plans que venen marcats per la pròpia administració.
I com veieu el futur del sector immobiliari?
La veritat és que jo crec que les necessitats que tenim ja en el conjunt de Catalunya, parlo, doncs, que estem produint aproximadament unes 15.000 unitats, hauríem de tendir a gairebé doblar aquesta xifra, no? I tendir a unes 25.000 unitats, que de fet és un repte prou important, però que entenem que la participació de l'habitatge assequible, doncs, en els propers anys ha d'adquirir un pes específic molt més rellevant, i que aquest equilibri entre oferta i demanda en el mercat, i per tant, doncs, que les necessitats de vivenda que existeixen, doncs, es puguin veure satisfetes.
Estem parlant amb Marc Torrent, que és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya. Hi ha algun aspecte més a destacar?
Jo crec que és important que seguim amb uns nivells de col·laboració público-privada rellevants, perquè, sens dubte, la solució al problema de l'accés a l'habitatge haurà de venir sí o sí per aquesta col·laboració entre el sector públic i el sector privat. I en aquest sentit, doncs, per part nostra, plena disposició a poder participar en la solució de l'habitatge al nostre país.
Doncs, Marc Torrent, moltes gràcies per visitar-nos avui al Supermatí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.